Dins d'un plat hi viu la història de moltes dones.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Quan suquem pa en un suquet de peix, quan llepem amb el dit una salsa de romesco acabada de fer o quan tastem aquell fricandó, a tothom se'ns apareix la verge. La verge i també una història o tota una vida resumida en un plat. I tot i que la cuina dels restaurants i les estrelles va gairebé sempre acompanyada de noms de senyors, la cuina familiar, aquella en la que es comparteixen les receptes, té nom de dona, de les nostres mares, àvies, tietes o veïnes. En aquest últim programa de la temporada, avui les dones i els dies, marxem de viatge sense sortir de casa i ho fem amb la companyia de les dones de la família. No agafeu cap avió i escolteu-nos. Comencem. Carretera i manta.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
No tothom pot marxar de vacances, però sí que a vegades un plat és un autèntic viatge. D'això en sap molt la Mirto Calé, una dona que és cuinera sense ser-ho, ara ens ho explicarà, i que té 28.000 seguidors a Instagram, pràcticament. És d'origen grec, però fa uns anys que viu a Osona, acaba de publicar un llibre de receptes que segur que heu sentit tots, que és aquest Sopars a la fresca, editat per Rosa dels Vents, que en realitat també és un viatge als seus orígens i als viatges doncs, que l'han anat portant per la vida i que han creat una mica doncs, tota la seva cuina. Mirto, benvinguda.
Gràcies.
Ets una estrella, no?, una mica. Ets una estrella d'Instagram. M'impressiona tenir-te aquí. 27.000 seguidors, escolta'm, 28.000.
Bueno, això ha passat ara aquests últims mesos, però jo no em considero una estrella.
Escolta'm, dèiem això de que a vegades no podem fer vacances, però un plat és un viatge, no? D'alguna manera, escriure també aquest llibre, per tu ha estat un viatge, no?
Sí, és veritat. I la veritat és que vaig començar el compte d'Instagram durant la pandèmia, quan estàvem a casa i jo mateixa no podia anar a Grècia per Setmana Santa, i també hi havia moltes persones que volien viatjar a Grècia a l'estiu, i així vaig començar compartint receptes gregues per fer una miqueta de vacances a Grècia a casa.
Sí, per fer-nos la pel·lícula de que estàvem allà, no?
Sí, exacte.
M'imagino, tu parles, com totes les persones gregues, parles molt dels tomàquets, no? Que al principi doncs, els trobes a faltar molt. A poc a poc suposo que has anat trobant ja els teus dealers i les persones que et serveixen bons tomàquets a Osona. Però el menjar té aquesta qualitat, no?, de transportar-nos.
Sí, és veritat. I aquí, clar, les hortalisses són molt bones. I és igual que a Grècia, perquè quan vivia a Londres costava molt fer aquest tipus de receptes amb un tomàquet així com mig verd i sense suc.
Exacte. Les dones, per això, en aquest viatge que expliques, a Sopars a la fresca han estat essencials les dues àvies, la teva mare, ara la teva sogra, i també la teva veïna de quan eres petita a Grècia, que ara en parlarem, de la Zaneta. Continua sent així el vincle amb la cuina? És cosa, diries, de mare i filles?
Sí, el meu cas va ser molt així perquè les dones eren les que cuinaven a casa meva. Tot i això, el meu pare feia l'esmorzar els diumenges.
Ah, al tanto.
Sí, sí, sí.
Ara m'explicaràs què feia el teu pare els diumenges.
Sí, bueno, feia un tipus de pa farcit amb formatge feta fregit i era boníssim. I era una recepta de la seva mare perquè ella cuinava així com coses molt bàsiques i coses que al dia quan les podies aprofitar perquè era d'una família que eren nòmades i després treballaven als camps i no tenien molt temps per cuinar i tampoc tants recursos. I era això que feien, cuinaven una cosa i tenien menjar per 2-3 dies.
Així
que dilluns també menjàvem de l'esmorzar del meu pare.
Però això és un dia a la setmana, sí, eh? Després sí. La resta de setmana ho feien les dones de la família, no?
Sí, bueno, la meva mare, la veritat és que treballava com mestra i tornava a casa del col·le després que nosaltres. Així que sempre dinàvem a la casa de la meva àvia materna i ella era la que cuinava més a casa nostra. I de vegades també jo anava a la casa de la veïna, la Zaneta, però sí, a mi sempre m'agradava molt veure com cuinaven i a elles també els hi feia gràcia explicar-me a mi com feien els plats i ajudar-les amb la preparació i tot.
D'on creus que ve aquest amor per la cuina? Perquè a part d'aquesta curiositat innata que tens, tu després de la teva vida vas estudiar psicologia, màrqueting, és a dir, venies d'un món, o sigui, diguéssim que et formaries en un món superdiferent. Però què passa? Que t'agradava endrapar? T'agradava estar amb les dones? Què era el que passava?
Sí, jo crec que hi ha diverses coses. Primer de tot, per mi és la meva manera de cuidar algú, que vull dir, per cuidar els meus fills m'agrada cuinar per ells. O, per exemple, el meu marit moltes vegades em fa gràcia fer un plat dels que feia la meva sogra, perquè és la meva manera d'ensenyar-li sí que vull fer una cosa especial per tu, per cuidar-te. I després, per mi, per exemple, quan vaig venir aquí, era una manera de tenir una relació més propera amb la meva sogra, amb la meva cunyada, que m'ensenyin com cuinen, què mengen i que vagi amb elles a comprar al mercat de Vic.
Però quan eres petita, per exemple, què creus que és el que t'agradava de la cuina?
Primer de tot m'agradava molt menjar i encara m'agrada molt menjar, que crec que és un motiu important.
Sí.
I després era una nena que m'agradava molt això, estar amb els adults, mirar el que fan, tenia molta curiositat de veure com ho fan i també, clar, com que tenia un germà i no era filla única, era la meva, suposo, manera de passar temps sola amb la meva àvia o temps sola amb la meva mare a la cuina.
Per fer una mica de matriarcat, podríem
sí.
dir, no? Tu parles molt d'aquesta àvia materna, de totes les coses que t'explicava. La cuina grega, com dèiem, és una cuina d'horta, a part ells tenien una horta, allà tenien hortalisses cada dia, i a més ella t'explicava molts trucs del tipus el cogombre l'últim, que és el que es fa malbé, els tomàquets s'han de pelar perquè són més digestius. És a dir, totes aquestes recomanacions, d'alguna manera no se t'han oblidat, no? T'han quedat allò impreses, tatuades a la pell, no?
Sí, és veritat, perquè ella ho anava repetint, i clar, també per la meva àvia, jo sent una dona i una filla, era important que jo sabies a cuinar, perquè sempre...
Que t'havien de casar o què?
Sí, també. La veritat és que em volia casar amb un noi que tenia una farmàcia al meu poble.
Perfecte.
És molt fort.
Salutacions des d'aquí.
Sí, sí. I... jo crec que per ella també, clar, ella veia que jo aniria a estudiar i que és important tu mateix poder cuidar, bueno, vull dir, tu mateixa, que tu puguis, no sé, cuinar i menjar bé, que no has de menjar sempre fora de casa i tot això.
Va pensar anirà a Londres i no ho aclarirem,
sí.
Això. També crec que va tenir interès en que aprenguessis tècniques, no?
Sí,
explica'm alguna d'aquestes tècniques que vas aprendre amb la teva àvia.
Clar, a ella li agradaven molt les marinades i això de deixar coses preparades a la nevera, marinar la carn, totes aquestes coses de deixar coses mig preparades li agradaven molt i jo encara ho faig. També m'ensenyava molt això que has de tenir paciència. Per exemple, si fas un sofregit, no el pots tirar tot junt allà a la paella, però has d'anar, no sé, fent primer.
Primer ceba, després tomàquet, sí. I a poc a poc, no?
Sí, i m'ensenyava molt això de paciència i després també ella donava molta importància que el plat sigui com perfecte visualment. Que vull dir, sí, sí. I crec que això que tinc una mica de muntar els plats per l'Instagram i això ve també d'ella. I la presentació. I, per exemple, recordo que feia com uns pastissets petits que es diuen tiropitaque i si li quedava algun una mica tort o no igual que els altres, ja ho xafava i ho tornava a fer, que pensava això era
sí.
molta feina.
Déu-n'hi-do, o sigui, a més amb una severitat i
sí.
una duresa, una autoxigència molt gran, no?
Sí, sí. O tan sequita so sinefa que borra o tan sagalla so sta matta i ora. Σου χορεύω απ'
Tenim una altra història. T'has parlat de l'àvia paterna que venia d'una zona, si no ho tinc entès malament, de tradició nòmada i que anaven doncs, amb els seus animals.
Sí, ella és d'un poble que es diu Saracachani, que vivien, això, eren nòmades i els estius vivien a la muntanya i a l'hivern baixaven al costat del mar. I sempre vivien com famílies, no sé, unes 10-15 famílies juntes i es movien totes aquestes 15 famílies amb animals. Però quan el meu pare era petit, crec que tenia 7 o anys o una cosa així, van vendre tots els animals i van comprar camps i es van instal·lar, van fer un poble a poble i es van instal·lar a prop d'on soc, a Grècia. I les dones eren molt treballadores, vull dir, treballaven al camps. La meva àvia sempre m'explicava com havia tingut el meu pare, que havia anat a, no sé, a treballar al camps, i va parir allà mateix, i va agafar el seu fill i va anar a casa. I eren molt treballadores, però també era un tipus de viure com molt patriarca, diguéssim.
El patriarcal, sí. No? Que ens explicaves que les dones, és a dir, elles cuinaven, paraven la taula, però no es podien asseure al costat dels homes.
Sí, menjaven, diguéssim, a una taula al costat o després dels homes, i això ho recordo perquè ho vaig viure. Tot i això no vol dir que els homes no les estimaven i tot això, perquè jo, la meva àvia, va estar malalta uns 20 anys a casa i la va cuidar tots aquests 20 anys el meu avi, que li donava el menjar amb la cullera i tot, que vull dir...
Aquí també, sí. No sé si ho has vist mai, potser les teves sogres i cunyades són molt modernes, però aquí totes ens hem acostumat, el típic, ja no parlo del dia a dia, però el dinar de Nadal, que estan les dones allà dretes, cuinant, o menjant-se com aquell que diu el primer plat, per poder servir als altres, no? I que no s'hagin d'esperar, i gairebé no s'asseuen a la taula. Jo això ho he vist a la meva mare.
Sí, jo quasi em passa amb els nens.
Els nens, això és una altra cosa, és un tema d'estrès, no? Sí, del que demanen. Però també hi ha un punt que jo crec de les dones, que encara tenim el xip aquest del servir, del tenir cura, i per tant, o sigui, a vegades mengem dretes.
Sí, és veritat. Jo a la meva àvia paterna sí que passava això, que les dones eren, ai, l'home vol aigua, vaig a buscar l'aigua, ah, vol una mica més de menjar, o sempre posaven els homes, inclús el meu germà, recordo, perquè era l'únic nen de la família, posaven el millor tros de carn, anava per ells i després pels altres. O ells triaven primer, no sé si hi havia postres, primer ells agafaven el que els hi agradava i després els altres.
Aquí hi havia la teoria que com que ells treballaven al camp i les feines eren més dures, no? Perquè era mentida, perquè elles també treballaven, però que per això havien de tenir més proteïna, no?
Sí, és veritat. Però a la meva, en canvi, a la casa dels meus avis materns, paraven la taula bé, tot estava a la taula i després ens podíem seure tots. I la meva àvia estava sempre assentada amb tothom, però sí que feia tota la feina de tenir-ho tot preparat i ella no havia de treballar al camp, evidentment. Μέσα μου ήσουν απες μου πως χωρούσες Μια μου γέλαγες, δύο μ' απειλούσες Μέσα μου ήσουν τώρα τι θα γίνει Πάλι καίγομαι σπίρτο και βενζίνη Παρανάλωμα σπίρτο και βενζίνη Σπίρτο και βενζίνη
Tot i que parlàvem ara d'aquesta societat patriarcal, de la teva àvia paterna, també hi ha una cosa molt bonica en aquest tipus de societat, que és que tenia una relació molt directa i que ara cada vegada s'està perdent més amb els animals, no?
Sí.
És a dir, el vincle, allò, potser amb el xai, aquell que has estat cuidant tot l'any, i que després te'l menges.
Sí,
no? I això és una cosa que a tu t'importa molt.
Sí, jo això ho vaig viure molt i recordo que no fa molts anys, fa potser uns 15 anys, que el meu avi tenia uns xais petits que havia anat a Grècia per Setmana Santa i anàvem i els hi donava el biberon i tot i els cuidava durant molt temps i després els matava ell mateix i els menjàvem. Que ara sembla molt, no sé, una cosa com molt forta i molt dur, però era la veritat de cada dia. O...
Jo he fet això amb conills, eh? Tenia el nom del conill i tot, i la meva àvia matant el conill, i jo dient, ens estem menjant el papito, és igual, saps? Perquè li havien posat noms.
Sí, sí. Però sí que era una relació amb el menjar més directa de la que tenim ara. I també que s'aprofitava tot l'animal, perquè ara anem a comprar i comprem el millor tall, o comprem, no sé, una cuixa, el que sigui, i el resta no fem res. I abans sí que feien, per exemple, sopa amb el cap i menjaven la llengua i tot.
També una cosa que porta la cuina és el fet de compartir. Tenir una pàgina d'Instagram com tens tu i que doncs, està tan oberta i que la gent et diu, et parla. Però hi ha una cosa molt bonica en la cuina i en el receptari que tu també expliques en el llibre, que la teva àvia, quan te'n vas anar a Londres, et va fer una llibreteta amb les seves receptes, que és aquesta cosa de les dones de compartir sense esperar res. És a dir, no és el món de la cuina dels xefs de tinc un secret, tinc una salsa secreta i no te l'explicaré, no? Sinó que jo crec que això és molt maco perquè és molt transversal. No sé com ho veus tu.
Sí, és veritat. I per mi realment, perquè això d'Instagram no és la meva feina, vull dir, no treballo això. I ho faig realment perquè m'agrada compartir i m'agrada quan algú diu ai, he fet aquest plat i els meus fills han menjat carbassó o he fet aquest plat i m'encanta tant i crec que ho faré cada setmana. I és realment el que em motiva per seguir l'acte que la gent està provant les receptes i que m'agrada això molt compartir. Si jo mateixa faig una recepta que m'agrada molt, m'agrada compartir-la. I la meva àvia sí que era una mica així. I recordo quan era petita que sopàvem al balcó i passava la gent endavant del balcó i sempre li demanaven què has fet avui? I ella explicava i recordo que el dia següent hi havia gent que la trucava i ella explicava la recepta i o sempre portava...
O sigui, el balcó era una mica l'Instagram de llavors, no?
Era l'Instagram del poble, sí.
Tu encara reivindiques molt el balcó, com un lloc, el balcó i la taula, no?
Sí.
Com una manera de compartir i de dir, ei, tots mengem, no? Ensenyem-ho, no?
Sí, sí, i l'estiu és encara està encara més bé perquè pots estar fora i...
Escolta, tu, allò no fa tanta calor, eh?
No, i últimament plou cada tarda. No hem aprofitat la taula de fora.
Però ho intentes, tu com a mínim és la manera de recordar Grècia, no? D'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Sortir amb la cadira fora i ensenyar-ho als veïns. Hi ha una cosa que està en tot el llibre molt present, que és la cuina, evidentment, però també... tenia la cuina endreçada. I em sembla que tenies una veïna que cuinava molt bé, de la que vas aprendre molt, però ella tenia un truc per tenir la cuina sempre endreçada i, a més, que no fes olor, no? Explica'm quin truc era aquest.
Sí, doncs la nostra veïna, la Zaneta, tenia sempre la cuina endreçada i era com pot ser que té la cuina tan endreçada i no està mai esquitxada d'oli ni res. Però, clar, tenia dues cuines. Tenia una cuineta petita allà on tenia com un rebost que era fora del seu pati interior i allà feia tot que era fregit, el peix, tot que feia olor o tot que esquitxava molt ho cuinava allà.
La Zaneta també és molt important per tu, ho expliques en el llibre. Vas aprendre moltes coses d'elles. A vegades també fem vincle, no?, les dones amb altres dones que potser són més grans... Què vas aprendre de la Zaneta? Perquè em deies ara que ja no hi és amb nosaltres i que quan vas escriure aquest llibre vas trucar la seva filla, no?
Sí. Ella també cuinava molt similar amb la meva àvia i ho feia tot amb molt carinyo. I ella seguia sempre molt les receptes. Vull dir, si una recepta deia 60 grams de sucre, posava 60 grams de sucre. O si deia 250 de farina, posava 250 de farina. Inclús tenia una bàscula que aquests anys era com molt moderna pel seu temps. I el que vaig aprendre d'ella era això, que si estàs seguint una recepta, si com per fer una cosa més elaborada, vull dir, no pots pas fer innovacions, que has de seguir la recepta i has de tenir paciència, sobretot amb coses de pastisseria o coses així com estofats o plats així més elaborats.
Sí, que una altra vegada et recorden la paciència, no?, com la teva àvia. Anava a demanar-te, tu ara, que tens criatures, que tens tres fills, vull dir, no sé com tens tot aquest temps per fer Instagram, fills, feina, etcètera, Quin és l'objectiu o què és el que t'agradaria transmetre'ls a ells? Evidentment, ja ho fas perquè cuines cada dia i ells mengen i veuen la importància del menjar, però quin és, diguéssim, què t'agradaria que ells recordessin de la seva mare o aprenguessin amb la seva mare?
I el que m'agradaria és que ells siguin curiosos amb el menjar i amb la cuina i que siguin oberts a provar coses diferents i que experimentar ells mateixos. I per això els implico, per exemple, la planificació, quan vaig a comprar, i moltes vegades els deixo, com quan anem al súper o al mercat, els dic, què us fa gràcia? I moltes vegades és un fuet. Però hi ha dies també que trien coses que em sorprenen, coses que no és el que mengen normalment, o alguna fruita que no l'han vist perquè comença ara la seva temporada. I és això, que vull que ells siguin capaços de cuinar alguna cosa ells mateixos un dia i que tinguin, sobretot, curiositat pel menjar i que ho vegin com una mica com un ritual i no simplement de menjar una cosa ràpida i ja està.
Res de precuinats, eh?
Bueno, de tant en tant a casa toca alguna cosa perquè evidentment amb la feina i tot, però bueno, no és sovint. El 90% és cuinat.
Això
a casa.
Això ho hem d'esborrar d'aquesta entrevista, que no se sàpiga.
No, però s'ha de dir la veritat.
Tens raó. En l'ítep s'estol fromon pa fanària que en la sona tus protus mu capmus més si te psaxen i ja està l'ignària està fasana. Σαμάτησα που αντάμος ένα πνεύμα κι αν έσυρε μια αλήθεια μυστική απάντησα κι εγώ με ένα νεύμα πως με έσυρε απ' το σβέρκο η μουσική. Ara em parlaves d'aquest compartir. Encara que cada vegada hi ha més homes que van als teus cursos, etc., també, sobretot, hi ha dones, no? Deies un 70-30.
Sí, la
què està passant aquí?
No sé.
Estem fallant sí. O què?
No sé. Clar, la majoria de les meves seguidores també són dones i jo crec que potser un home s'identificaria més amb un altre home cuinant. Yeah. Jo no sé, jo personalment...
Però també els hauria d'agradar menjar, no? Els agrada,
sí, sí.
No, menjar?
Però jo cada cop tinc més amigues que em diuen, ara que gent que comprava llibre, que em deien, ho pots dedicar, és pel meu home, que ell cuina, o és pel meu fill. Una dona va venir a la presentació de Torelló i em diu, no cuino jo, a casa cuina el meu fill que té 14 anys i es diu Martí, li pots dedicar el llibre? I dic, i tant... I crec que cada cop sí que hi ha més homes que cuinen, però no sé.
No t'escriuen.
No, potser tenen més vergonya.
Estan enlluernats amb el que fas, és normal. Fas moltíssims plats, cada setmana innoves, etc. Però si haguessis de parlar d'un ingredient o d'alguna cosa de la cuina grega, o és igual, de la cuina de tot arreu, que t'emociona o amb el que ets feliç, perquè tu, per exemple, parles d'una amanida de síndria amb feta que et recorda els estius, no?, i que et fa molt feliç perquè et recorda la teva família. Però no sé si hi ha allò de dir, jo amb aquest aliment podria viure sempre.
Sí, jo això, podia viure amb síndria i amb iogurt grec, són les dues coses, i amb formatge feta. Però la síndria és m'encanta, i quan veig la síndria és... a l'estiu, les primeres síndries que surten, m'emociono i tot. Perquè a Grècia és molt típic que hi ha camions que passen carregats de síndries i sempre anava amb el meu pare per comprar la síndria, o de vegades el volia impressionar i la comprava jo i sempre triava la pitjor síndria sense ell. I després era tot un ritual que la tallàvem junts i la preparàvem i la teníem així com amb tupers a la nevera i jo i ell volíem sopar síndria i la meva mare ens deia no, que jo he cuinat això i només menjar síndria i formatge no és un sopar. I nosaltres fèiem una mica els rebels.
Fèiem la rebel·lia d'aquesta
sí,
manera, no? La rebel·lia d'aquesta manera.
I era la nostra connexió de sopar síndria i no fer el que deia la meva mare.
Escolta, acabes de dir una cosa que estic com impactada. La síndria tallada a trossos dins de carmanyoles?
Sí.
No es fa malbé?
Bueno, és que la consumim nosaltres i el meu pare amb dos
sí, pensava
dies.
Que em anaves a explicar un secret ara o alguna cosa.
No les dues submergia mai ho aniràs. No, el que fèiem és tallar la síndria per la meitat la guardàvem tal qual com és a la nevera i l'altra la meitat la tallàvem per tenir-la preparada, perquè inclús la portem a la platja o quan tornes de la platja que estàs molt acalorat i vols una mica alguna cosa fresca, després del migdia... Bueno, i
a totes hores, dies, ja et veig.
Sí.
Doncs Mirto Calé, moltíssimes gràcies per aquest sopars a la fresca, per aquest viatge a la cultura grega sense sortir de casa. Compreu el llibre, feu les receptes perquè és un llibre bonic i interessant per les receptes, però jo crec que també perquè parlar de cuina és parlar de cultura i parlar de tradició, no? I expliques moltes coses en cada recepta que hi ha. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Merci.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona, és una bruixa. Bette Davis.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor.
Veníem de Grècia i anem cap al Carib. I podríem fer 3.000 milions de quilòmetres i explicar la mateixa història, que la cuina ha arribat a través de les dones i ha passat de mares a filles, a tietes, etc. Que les coses ens encantaria que canviessin, però que la cuina continua sent una cosa que es transmet de dones a d'altres dones. Els senyors són els xefs. Nosaltres som aquelles que apuntem a la recepta amb aquell paperet o amb aquella llibreteta de mares a àvies. Cristina, tu tens alguna recepta d'aquelles? De la teva àvia escrita amb un paperet?
Jo tinc receptes de la meva àvia escrites amb paperet que encara avui dia he d'anar a consultar quan vull fer segons quines coses.
Doncs jo també, i per molt de temps que les puguem tenir. Però el que vas anar a fer l'altre dia no és anar a parlar amb la teva àvia, sinó parlar amb una dona que també va tenir àvia i que li va explicar moltes coses, oi?
Vaig anar a conèixer la Diana Pérez, colombiana de 36 anys, i vaig anar al centre cívic del Sortidor al Poble Sec. I vam estar allà entre olles i paelles xerrant de cuina i de la gastronomia colombiana. Em va explicar que té moltes influències de moltes cultures, perquè diu que el Carib ha estat la porta d'entrada de cultures africanes, europees, àrabs, i que tot això es deixa sentir a la seva cuina. I la Diana, a més, m'explicava que pensa que una manera fantàstica de donar una altra imatge del seu país... que ja sabem per les notícies que ens arriben i també per moltes
per
sèries...
Per les sèries, televisió, no? Sempre parlem del mateix, no? Fulles de coca i senyors que ballen salsa. Hi ha altra vida, no?
Que hi ha molta altra vida.
Me llamo Diana Pérez y soy de Barranquilla, Colombia. Me considero cocinera, portadora de la cultura a través de la gastronomía. Me vine a los 19 años. Para mí ha sido como mitad de vida Colombia. Nací y luego la otra mitad de mi vida aquí en Cataluña, en donde he descubierto muchas cosas que nos unen a través de la gastronomía. De hecho, siempre digo el ejemplo básico de la butifarra catalana y nosotros en Barranquilla, un carnaval sin comer una butifarra, no has ido al carnaval de Barranquilla, no eres de la costa atlántica, sino comes una buena butifarra. Lo acompañas con lima, unas gotas de lima y bollos de yuca. Uno de los tantos legados que la cultura catalana nos ha dejado.
M'ha encantat saber això, perquè moltes vegades diem aquella frase de com a casa no s'està enlloc. Doncs mira, a Colòmbia s'està com a casa perquè pots menjar botifarres, no?
Són unes botifarres, per això m'explicava la Diana, una mica diferents. No són així allargades com les nostres, sinó que són una mica més com unes mandonguilles aixafades, em va dir.
Segur que estan boníssimes.
¿Qué niño no se recuerda como estar en el patio de su casa acompañando a su abuela? Siempre como esos olores o estar ahí escuchando las ollas. Y recuerdo que también, típico los domingos, que se levantaba como a las 6 de la mañana para comer como a mediodía o algo. O sea, eran preparaciones muy largas y que era como el día donde se reunían más o que podíamos compartir más en familia. Entonces ahí es donde viene como esos leves recuerdos que tengo y que, bueno, han ido explotando poco a poco. Como que cuando iba conociendo a gente de aquí que me preguntaban, bueno, haznos algo de Colombia, prepáranos algo. Y siempre decían como, wow, está... O sea, se sienten unos sabores y unas texturas diferentes y es muy poca conocida la cocina colombiana.
Quédate conmigo, habrá
ese abrigo. Quédate a mi lado, no tendrás reparo. Quédate, quédate, sé mi novio eterno. No olvidemos lo tierno que le gana la rutina, tu sonrisa vespertina.
No sé tu, Montse, però a casa meva eren també les meves àvies les que s'encarregaven del menjar del dia a dia. Això sí, el meu avi era l'expert de fer dolços i recordo un pa de pessic que feia així com un rodó, que era boníssim. I l'altre avi, el matern, s'encarregava només de catar les ordres de l'àvia. Pelar patates, rentar mongetes, tallar el pernil, que sempre hi havia una pota de pernil a la taula de la cuina de la meva àvia.
No vull ser dolenta, però ells sempre fan les coses com extraordinàries, no? Allò, la paelleta del cap de setmana. Però la bajoca i la patata i mongeta de cada setmana sempre els hi toca a les dones.
Doncs com passa en moltes altres cultures, també, com la catalana, a Colòmbia, el llegat de la cuina tradicional, com tu deies al principi, passa de generació en generació a través de les dones de la família.
La cocina colombiana en general, sí, básicamente la mujer es la que lleva, la administradora del hogar. Es un conocimiento y una experiencia que pasa de generación en generación entre mujeres. Cuando preparan los envueltos, se usan las hojas del plátano, entonces allí te reúnes, hay una persona o una de las mujeres que se encarga de limpiar las hojas, de como curarlas, es decir, pasarlas por el fuego para que pierdan de pronto el amargor de la hoja y ya tenga y resalte como más ese sabor. Luego la otra persona que va a hacer el guiso, que sería aquí como el sofrito. La otra persona que está buscando las carnes, adobándolas. La otra persona que va entonces a unir ya ciertos ingredientes como la masa de maíz y luego va a colocar la proteína, las verduras. Finalmente se envuelve en la hoja del plátano. Y otra persona es la que va a hacer el amarre. Cuando ya todo está listo, claro, habrán unas mujeres que se encargan del fuego, de colocarlo en la olla, que eso también me acuerdo mucho, que aunque no pertenezcas a la misma familia, pero de pronto esa sensación de estar en el barrio, de hacer comunidad, de hacer barrio, como aquí muchas veces se reúnen las fiestas de los barrios, que haces una paella o cualquier evento de estos y compartes, porque a través de la mesa es compartir. Entonces allí en las esquinas se montan unas leñas y ahí montas el fuego, la olla grande, y ahí colocas todo lo que se llama tamales o envueltos. Y luego esto ya a compartir.
Que bonica, aquesta feina en cadena, que a més ens recorda aquí doncs, a històries ancestrals, com la matança del porc.
De fet, aquestes ganes de compartir amb els amics i la gent d'aquí, la seva cultura, les seves arrels, és el que va portar la Diana a posar en marxa el projecte Cuinaima, que és un joc de paraules entre cuina i ànima, més o menys. Ella, quan va venir aquí a Catalunya, havia estudiat relacions internacionals, si treballava en una empresa, i li passava que sempre que preparava alguna cosa pels companys, tothom li deia allò de que bé, que cuines, t'hi hauries de dedicar, fes-nos alguna cosa de Colòmbia... I allò al final li va posar el coquet a dins i va acabar estudiant a l'escola Hoffman els dissabtes cuina i finalment s'ha llançat a la piscina. I aleshores, amb Cuinaim, el que fa són cursos, tallers per nens i per adults per acostar-los a la gastronomia colombiana.
Em vull apuntar ja, eh? M'encanta el que fa aquesta dona.
Al sentarnos en una mesa, compartimos, hablamos, reímos, escuchamos. Soy la típica que coloca también en una mesa un poco de música, si me puedo adornar un poco con el vestuario, con accesorios, según la región, el plato que vaya a enseñar. Entonces acompaño todo eso para que la gente se sienta que está viajando un poco a Colombia.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
Tengo un plato preferido que es la carimañola, que de pronto en catalán hasta suena conocido, carmañola, ¿no? Es una tipo croqueta a base de una masa de yuca y se puede rellenar o con queso o se puede rellenar de carne o de pollo. Para mí es como la yuca, para mí representa la parte esta indígena, es un frito, eso es un legado africano. la preparación, como decir el sofrito, que también es algo como más europeo, que entonces ahí es como que convergen todas las culturas que me determinan, de todo lo que llegó a Colombia y lo que sigue llegando también. Pues para mí siempre cualquier plato que sea, siempre hay algun vínculo con altres cultures.
Que important la cuina per trencar tòpics, sobre les nacions, sobre els països, etc.
De fet, només quan coneixes és quan respectes i també pots estimar, no? I aquest viatge, a mi m'agrada molt això que explica la Diana Pérez, perquè aquest viatge cultural que ella està explicant-nos, no?, de coses que els catalans vam portar a Colòmbia, és també de doble direcció, no?, com ens ho explica ara.
Ahora en el último viaje que hice a Colombia fuimos a una población que se llama Berlín y ahí vi que tenían como esta cebolla, o sea, bueno, allí se llama cebolla larga, que acá serían los calzots. Claro, cuando yo vi todas estas cosas, yo dije, estos son calzots. Pero no sabía, claro, yo en Colombia sí que cocinamos mucho con la cebolla larga, pero son más delgaditas, pero esas, en esa región en particular, lo vi como era un calzot. O sea, yo dije, estos son calzots. Me compré un montón de estas, era diciembre, y le digo, vamos a hacer calzots, o sea, vamos a hacer una calzotada. Hicimos la barbacoa y les preparé el rumesco con los ingredientes de allí, pero más o menos intenté hacerlo lo más parecido posible. Y vengan todos a comer cebollas, porque claro, ellos eran, no vamos a comer cebollas, eso es imposible, ahí como todas rostizadas. Y yo, que sí les va a gustar.
Vaja, que l'any que ve no anirem a Valls, anirem a Colòmbia a fer la calçotada.
O ens pilla una mica lluny, però...
Regresan los pescadores con su carga pa' vender.
Necesariamente no hay que tomar un avión o un autobús para viajar y conocer otras culturas, porque a veces, bueno, el mundo es inmensamente grande. Y eso es lo bonito de hacer estos talleres de gastronomía, que tú a través de los platos y de lo que cocinas, tú muestras una parte de la cultura de ese país o de esa región. Entonces, no es necesario comprarte un ticket de avión para conocer, es simplemente lo que te pueda transmitir la persona que está cocinando, la experiencia que tengas mientras cortas los vegetales y haces esas preguntas de, bueno, ¿y esto se podría reemplazar con este otro ingrediente?
El que més ens agrada és que aquí no contaminem en aquest programa i viatgem sense emissions de CO2. No marxis lluny perquè hem anat a Colòmbia, però ara marxem a un altre lloc.
Ben a prop de Colòmbia.
Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Greta Thunberg, activista. Vivim en una societat de postveritat i no ens importa haver perdut l'empatia. En certa manera, hem deixat d'amoïnar-nos els uns pels altres.
Dichoso que me recuerdan noche y día, de esos tan bonitos días. Que me declaraste viva y hoy ando pero no muy sola, sola como va la brisa. Mozo, tú no me decías que se iba a cansar tu risa.
Ho deies ara, Montse, no marxarem lluny de Colòmbia, anirem a l'Equador. Parque d'Equador és la Jackie Villalba, una dona fantàstica que també vaig anar a conèixer al centre cívic del Sortidor, al Poble Sec. I com també li passava a la Diana i ens passa a totes, ella també va créixer a la cuina de la seva àvia.
Soy la Jackie, soc de l'Equador. Fa 23 anys que visc a Barcelona. Em dedico a fer de cuinera, fa 15 anys o així, i m'agrada molt.
Cuando andando por tu barrio, yo me encuentro a tus amigos.
Al meu país feia arts, estudié Belles Arts i treballava en arts i vaig estudiar també administració turística i hotelera. I quan vaig vindre aquí a Barcelona, joveneta, clar, jo venia a treballar i no sabia res dels papers i totes aquestes coses que es necessiten per a viure en un altre país. I llavors vaig començar una casa i em vaig donar compte que m'agradava molt la cuina amb una iaia de Còrdoba que es diu Encarna i encara viu, que és la meva iaia de Barcelona. I ella me va introduir a la cuina i llavors estava començant també el Ferradrià i vaig investigar el que feia i m'agradava molt perquè com que jo feia art i ell feia art de la cuina, era com encaixava i vaig decidir pues, estudiar cuina i vaig estudiar a l'Escola Belart i a partir d'aquí pues, ja vaig començar la meva caminada per la cuina de catalana, sobretot, i vaig deixar de costat la meva cultura.
Sentíem la Jackie explicar que ella volia encaixar i que per això va optar per deixar una mica de banda les seves arrels, els seus orígens, i va abraçar la cultura que l'havia acollit, la catalana, i de la que ella es va enamorar, com ella mateixa explica, molt ràpidament. Però aleshores va entrar en contacte, fa uns anys, amb l'associació Abrazo Cultural. És una associació que promou la interculturalitat a tot Catalunya a través de tallers i que busca acabar amb els estereotips que de vegades van lligats a determinats països.
Aquestes etiquetes que al final ens posen a tothom en caixetes i que no hi ha manera de que hi puguem escapar.
Abrazo Cultural vaig conèixer en el 2017. És quan vaig tornar a les meves raïces. Faig tallers i també escenes amb història, com es diu, i expliquem la història del plat que fem i què hi ha darrere de los ingredients i de tot, no?, lo que significa aquest plat.
Déjame empezar por decirte que aún no te has ido y que al caminar siento que caminas conmigo.
He crescut en un poble molt petit. El meu poble es diu Sant Antonio, que està en la cordillera, on els meus avis tenien una masia. Amb la iaia ja feia pa des de petit. O sea, a mi el pa i tot el que és massa m'agrada molt perquè és un record a la meva àvia, un record a les meves tietes i un record a la meva mare. La cuina, i com se fa a l'Equador, encara és familiar. O sea, a la casa de l'àvia, quan viu, anem tots, i sobretot a les nenes, sempre estem al costat. No? I després a l'Equador hi ha com festes molt importants, que són les festes d'origen religiós que van imposar quan va haver la conquista, però que s'han barrejat bueno, amb tota la cultura que havia abans. Les celebracions aquestes se fan amb plats també tradicionals. No? És la fusió que es diu la cocina criolla. La família se reuneix a tota, jo vaig créixer així, i fem aquest plat, diu la fanesca. La herència d'Espanya és el bacallà salat i la base és la sopa, no? el caldo del bacallà. S'agafa totes les verdures i llegums que hi ha al camp, porta moltes herbes, no? Que perquè sigui digestiva i demés. A sobre, unes boletes molt petites que se fan d'una massa. També porta el plàtan madur fregit, ou, un encurtit amb ceba, amb tomàquet i amb cilantro, que és típic, no?, de nosaltres, i amanit con la lima. També el bacallà, que hem bullit abans, i formatge fresc.
Yo que no sé si on m'escuchas si me das fuerza en mis luchas.
A casa de l'àvia, jo me recordo, o sea, feien unes olles tan grans i una era primer per a tots els veïns, la segona era per a tots els que treballaven ahí i la tercera era per a la família. Per mi també és com compartir.
I aquesta tradició, la Jackie Villalba, a qui estem sentint, també la intenta mantenir aquí a Barcelona. I ho fa precisament amb aquest plat que explicava a base de sopa de bacallà.
Aquesta fanesca ho faig cada any i invito a diferent gent de diferents països que cuinen amb mi. O sigui, aquest dia la casa meva està plena de gent i som a taula pues, 15, 20 i de diferents nacionalitats i el meu fill veu que, bueno, jo l'explico, no? Que jo el feia amb la meva iaia i lo feia amb la meva mare i ara jo faig en la que ara és casa meva, no? Que casa meva ara és Barcelona.
La Jackie, com tantes altres persones nouvingudes a Catalunya, va arribar fugint d'una situació molt, molt complicada a l'Equador.
Vaig venir perquè va haver una crisi molt important al meu país, va haver com un corralito i llavors els bancs se van tancar i se van quedar amb tots els diners. Bueno, algú va dir, per què no vas a Barcelona, que hi ha feina i que no sé què? I en un mes vaig això, com dic, amb una motxilla. Has de treballar del que sigui, no? I jo ja dic, jo vaig començar treballant en una casa, era cangur i portava una casa. I llavors, per això, com jo no tenia càrregues, no tenia fills, sí que vaig poder treballar i estudiar i pagar-me l'escola, perquè les escoles de cuina costen diners, costen molts diners, i vaig poder tirar endavant, no? I vaig ser la meva sortida.
Me diste un par de canciones y un libro de tu ciudad. Me diste tres vueltas bailando y yo flotando sin pensar.
Jo crec que soc cuinera de tota la vida, perquè clar, jo cuinava amb la iaia, m'agradava molt, sempre feia pan, pastissos, m'agradava cuinar amb elles, sempre estava en la cuina amb elles, no? Però clar, després, com és una professió que al meu país no tenia cap valor, no? Y claro, cuando vas viendo aquí y ves la importancia que té el menjar, ¿no? Que, bueno, para mí va a ser tornar a néixer.
I ara la Jackie li vol donar aquesta oportunitat que ella va tenir a altres dones que arriben a Barcelona fugint de situacions de violència, de la pobresa, soles o amb fills al seu càrrec, o amb famílies que deixen el seu país d'origen i que depenen totalment d'elles.
Història de moltes dones, no?
Sí, i aquestes dones, explica la Jackie, molt sovint, com que no tenen formació de cuina, acaben treballant de qualsevol cosa a restaurants, fent feines molt bàsiques i molt precàries i molt mal pagades.
Ara tinc curiositat.
Doncs ara t'ho explica ella, Montse.
Ara la meva idea és que poder fer la meva pròpia escola de cuina, que sigui d'economia circular o sigui que sigui també, si pot ser restaurant i també catering, però principalment catering, de catering multicultural. A través d'aquesta escola formar la gent que necessita treballar a l'hostaleria, pugui formar-se i després pugui demanar un lloc d'una feina, no?
Sobreviure, però amb dignitat, eh? Com vol que ho facin aquestes dones, la Jackie. Cristina, déu-n'hi-do el viatge que hem fet, eh?
I tant, quina delícia. Ara jo em quedo amb ganes de tastar els plats que han fet aquestes dones.
M'està entrant molta gana aquesta nit a mi. Moltes gràcies. Bon estiu.
Bon estiu, Montse.
Les dones i els dies. El programa de Catalunya Ràdio on les dones són les protagonistes. Els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Patti Smith, cantant i escriptora. Un ha d'anar per la vida intentant mantenir-se saludable, sent feliç com pugui i mirant de fer allò que vol fer.
صعب جدا عليا ولقيتني بعد شويه.
En aquest programa estem molt preocupades sempre pel feminisme, però també estem preocupades per no provocar més emissions de CO2. I per tant, aquest estiu, que el tenim aquí a la vora i en tenim moltes ganes, doncs tenim ganes d'aquest últim programa fer un viatge per diferents cultures culinàries. Ja heu vist que portem tot el programa viatjant i ara ens tocava parlar d'un país, Síria, del que sentim a parlar molt des de la guerra, que tenim moltes sirianes vivint al nostre país i que moltes vegades ens pensem que només és allò del falafel i el shawarma, però que hi ha moltes altres coses. Mònica, tu has anat a Síria, però sense avió, oi que sí?
Montse, jo vaig a peu, sempre.
Ja m'estranyava a mi aquestes cuixes que tens.
Segurament molts heu provat la gastronomia siriana i us venen al cap l'hummus, el kebab, el falafel, com deies tu, els gustos àcids, aquelles salses de iogurt... Però la veritat és que, més enllà del que estem acostumats a menjar, és una gastronomia molt variada. L'altre dia vaig anar a conèixer la Rama Sabra, que és una dona nascuda a Damasc, que va arribar a Barcelona l'any 2016. Va venir arrel de la guerra. Ella és comptable de professió, però aquí treballa fent tallers de cuina siriana. Tu t'imagines menjar en un mateix plat macarrons i llenties?
Home, vaig estar molts anys en un pis d'estudiants. Què m'estàs dient?
No sé quines eren les receptes del teu pis d'estudiants, segurament pasta amb pesto, però no sé si feies aquestes barreges. Aquest plat es diu Herrat Asba, espero haver-ho pronunciat bé, i és un plat sirià que porta de base macarrons i llenties. El nom significa literalment cremar-se els dits.
A veure, explica'm això.
Exacte, aquesta pregunta va ser la que li van fer tots els alumnes del taller de cuina a la Rama.
Pero dice que un niño ha entrado a casa y su madre no tenía comida y ha preparado macarrones con lentejas. Y ha entrado, mamá, ¿qué es? Mamá, ¿qué es? No, su madre no lo escuchaba. Y ha puesto su dedo. Le ha dicho, ¿qué me ha dado mi dedo? ¿Qué me ha dado? Mamá, ¿cómo se llama? Ha dicho, ¿has quemado tu dedo? ¿Has quemado tu dedo? Y él pensaba que se llama quemar el dedo. Y mi abuela me ha dicho este nombre, no sé si historia correcta o no.
Vaja, que hi ha algú que es va cremar un dit, no? I això li va explicar l'àvia a la Rama, però no són macarrons i llenties només, no? Hi ha alguna cosa més.
Sí, Montse, realment són macarrons i llenties, però hi posen també, doncs, ceba fregida, magrana i cilantre, que és un clàssic dels plats àrabs.
Això deu ser boníssim, la veritat.
T'atreveixes a provar-lo?
Home,
el cuinem un dia.
Jo el de cremar el dit, escolta, ho faig cada setmana, per tant, jo crec que ja tinc números.
Ara la Rama és tota una experta de la cuina siriana, però l'any 2016, que hem dit que és l'any que va arribar a Catalunya, no en sabia, en va haver d'aprendre.
No sabia cocinar, ¿por qué? Porque cuando estaba en casa, bueno, fue esta guerra, he estado en mi casa nuevo solo 2 meses y después he vuelto a la casa de mi madre para vivir con mi marido. Siempre mi madre cocina, cuando mi madre cocina siempre estoy al lado de ella. Mamá, ¿qué te ayudo? Mamá, no sé qué. Pues yo miro. Però ja està.
Sí, mirava però no cuinava. Llavors aquí va haver d'aprendre marxes forçades, eh?
Tot i així, mirant i ajudant una mica, havia après 4 coses bàsiques i va poder cuinar el suficient per menjar, diguem-ne. Però no feia els plats elaborats que fa ara i les grans receptes que fa ara. Va ser precisament el trobar a faltar la seva cuina, el seu país, la seva manera de fer les coses a casa, que va decidir posar-s'hi i aprendre a cuinar. I ho va fer, com no, amb les dones de la seva família. De fet, ho va fer amb videotrucades i trucades. Va passar hores i hores amb la seva mare i la seva àvia al telèfon explicant-li ara tira això, ara posa això, ara deixa bullir... I ara ja sí, és una enciclopèdia de receptes de cuina síria.
Enrere tanto del YouTube. تسلم عالبنات بس ما توزع ابتسامات انت حلو اي وحدة حتعمل حالة مهضومة.
Després de tot aquest procés i d'aprendre tots els secrets de la cuina siriana...
A través de les videotrucades, que m'ha encantat la història.
A través de les videotrucades, la Rama va començar a ensenyar-la aquesta cuina, la volia compartir, i va començar a fer tallers de cuina a tota la ciutat.
Un dia genial per a mi, 2 hores, lo hago, o 3 hores, con el interés de la gente, con las preguntas. Por ejemplo, la historia de la comida. ¿Cuándo lo coméis? ¿Por qué lo coméis? ¿Qué sabor tiene? ¿Por qué tiene este sabor? Porque hay momentos que ponemos ingredientes muy diferentes de aquí y la gente pregunta, uf, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y empezamos a buscar con Google. Cuando la comida está preparando al gas o al fuego, aquí, nuestro momento. Aquí empezamos a hablar.
Aquest moment tan especial, no?, que passa a les cuines i que hi ha aquestes converses i també es trenquen molts murs, no?, suposo.
Sí, de fet, ha teixit força relació amb molts dels seus alumnes. Ella els defineix com amics, li passen les fotos del que cuinen, li pregunten coses, li demanen on comprar els ingredients. Hi ha molts perfils i està coneixent a molta gent.
T'animaràs o què, tu? Com ho tens?
Em convindria, Montse, em convindria...
Per exemple, aquí tens molts centres cívics, per exemple, el Sortidor, que són uns màsters amb això de les cuines exòtiques.
I que me n'ensenyin una mica, perquè amb aquest reportatge i parlant amb la Rama m'he donat que jo no arribo gaire més lluny que l'ou ferrat i la patata bullida.
Doncs a mi, jo si vols, puc començar a ensenyar-te a fer un suquet de peix, com ho veus.
Quan vulguis, tot i que també et dic, prefereixo seure a la taula i que me'l cuinis.
Molt bé, Mònica, bon estiu.
Bon estiu,
Montse.
El feminisme no és una moda. Escolta les dones i els dies amb Montse Virgili.
Portem tot aquest programa parlant de mares, tietes, filles, àvies, aquest recorregut de les dones de la família a la cuina, i Míriam Khatibi, escriptora i activista, no podia ser l'excepció.
Parlar de la cuina amb una mirada feminista és entendre que la cuina és molt més que una tasca domèstica, però no deixar de reconèixer que també ho és. Durant molt temps, fins i tot avui en dia, les dones han estat relegades a la cuina, a vegades com a únic espai propi i altres com un espai més que s'havia de cuidar. Les dones hem aconseguit conquerir altres territoris i en molts casos sempre hem seguit amb un turmell agafat a la cuina, com a espai central de cures, les que es trien i les que no. La càrrega de mantenir la família, d'alimentar-la, de cuidar-la, cau sempre sobre les dones. En aquests espais, quan hi hem entrat, hem vist tot el que les nostres mares aguantaven. Mirar la nevera, veure què hi faltava, anar a comprar, decidir quins ingredients hi ha, quin serà el menú setmanal, cuinar-lo, fer racions, servir-lo, rentar plats i després tornar a començar. Tot el cicle passava per les seves mans. Hi ha cases on no tota la feina passa per les mans d'una dona, però gairebé sempre passa pel seu cap. Això és la càrrega mental, i en una cuina d'això n'hi ha molt. Ara bé, també és aquest l'espai que ha servit moltes vegades per teixir aliances entre dones, transmetre sabers, cuinar receptes, però també remeis per a malestars. La xefa de Parellada porta uns anys organitzant sopars de dones al voltant del 8M, un espai per a reivindicar la cuina com a tasca, com a espai i com a idea. No es tracta del que fas ni d'on ho fas, sinó d'amb qui ho fas i amb quin respecte. Gran conquesta feminista, la de reconèixer la cuina com un espai de perpetuació de rols de gènere sense faltar el respecte a tot el que les nostres mares ens hi han ensenyat.
Menjar, cuinar i agrair el que tenim a taula, el llegat de les nostres mares, no el podem oblidar. Aquest programa l'hem fet per honorar-lo.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet possible alimentades per les nostres iaies, Susana Ortega, Cristina Sáez, Mònica Homs, Clara Ardèvol, Rosa Silloé i el conill amb rovellons de la meva iaia Maria. Soc la Montse Virgili. Per si no ho havíeu sentit prou. Acabem amb la cançó de Queralt Lahoz, Tan Rico. Nosaltres pleguem, estimats oients, fins la temporada que ve. Aquest estiu remetrem alguns programes el dilluns a la matinada, però a partir del setembre tornem amb Teca Nova. Queixaleu l'estiu, nosaltres tampoc passarem gana. Fins aviat.
Todo lo cristal empañado con tu nombre. Tengo tu saliva entre los dientes todavía. Me baño en tus sudores, qué rica está la vía. Te lamería todo el día, está tan rico que no pienso ni en comer. Y mira que eso me obsesiona todo el día. Esa flor dentro de mí se va a abrir y yo voy a regarle enterito el jardín. Que el destino está puesto por mí y yo. La música pa' que te voy a mentir. Me sube el amor como drogadura. Aquí está más dura y mucho más pura. Me sube el amor como drogadura. La tiene más dura y mucho más pura. Más suave que algodón, que franela. Que la más bella canción. Y más picante que piripiri. Que el habanero puro chili chili. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Que me dure estará bien, pero si me dura más de dos días, lo agradecería. Quiero quedarme aquí para toda la vida. Sé que es mucho pedir y que yo no le puedo rezar a nadie pa' que me cumpla estos detalles. Tengo deseos pa' pedirle, pero es el destino más grande. Pa' ser sincero, la música mi madre y tú luego. Eso luego, bien luego. Pa' ser sincero, yo primero. Pa' que te voy a mentir, no vengo con esto luego. Qué rico está puesto y qué rico está el resto. Y coserme la herida, porque no también lo haría. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Todo se puso azul. Yeah.